Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. De moment no es reobren les urgències nocturnes a Lloret. Recordem que les urgències nocturnes de moment segueixen obertes per temporada alta fins al 30 de setembre i ahir l'alcalde Jaume Dulsat va encapçalar una representació municipal en una reunió amb el conseller de Salut, Antoni Comín, que els va anunciar que de moment es tancaran, com estava previst, el 30 de setembre i, per tant, a l'hivern no hi haurà urgències nocturnes a Lloret. Tot i així, el conseller va deixar la porta oberta a prendre una decisió definitiva a finals d'any. Valorarem aquesta reunió amb l'alcalde Jaume Dulsat. Serà d'aquí uns minuts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, on també farem valoracions amb Montse Belisario, que és directora de Lloret Convention Bureau. En aquest cas seran valoracions per les sessions de treball fetes ahir amb 6 associacions professionals belgues interessades en organitzar estades. Són temes destacats del Bon Dia, Bona Hora d'avui dijous 21 de setembre. Un dia en què també tractarem els temes que ens presenten. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui recordarem que Comissions Obreres organitza aquesta tarda a Lloret una manifestació que comptarà amb Joan Carles Gallego, de suport als treballadors afectats pel tancament dels hotels del grup Savoy. També sabrem els preparatius de la Marxa de les Platges, que diumenge arribarà a la 36a edició. La novetat d'enguany és que es fa amb més el recorregut pel mar, el que es coneix com a Swing Lloret. Parlarem amb Carles Carbonell, del Xinoxano, entitat organitzadora de la marxa. També explicarem que el mateix diumenge es fa el pícnic per la pau, que enguany incorpora un vermut solidari a favor de Stop Mare Mortum. Escoltarem declaracions de membres de la plataforma per la pau, l'entitat organitzadora. Avui escoltarem els alumnes de Lloret, en concret de l'escola Pere Torrent, que han explicat a la ràdio que què és el que estan aprenent en els itineraris segurs, acompanyats per la policia local. I per acabar, recordarem que avui es presenta la nova temporada d'activitats de l'Associació de Dones l'Aurora i que es fa un festival artístic amb 200 persones que organitza l'agència Fiestalònia. I, a més, que aquesta és la darrera setmana de les visites guiades pel centre de Lloret de Mar.
Doncs a tot això ho explicarem des d'ara fins les 9 del matí i el temps, els diaris i els titulars complementaran el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Un Bon Dia, Bona Hora que ens han preparat Rosa Giral i Eduard Lanzas. I aquí en directe hi som posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I també tenim aquests dies en directe la col·laboració d'en Manel Cascante perquè ens faci arribar la informació del temps. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs aquest dijous entra la tardor astronòmica. Recordeu aquesta tarda, quan passin 21 minuts de les 4, tot plegat amb un context en conjunt poc tardorenc pel que fa als termòmetres. De fet, avui les temperatures fins i tot a migdia podrien pujar una miqueta. Ens espera un dia aquí a Lloret, en conjunt canviant, però amb estones de sol, especialment al centre del dia. La temperatura màxima es podrà emplaçar a l'entorn dels 25 graus i també un temps tranquil en conjunt a la resta de les comarques gironines amb bona situació marítima. De fet, avui els vents bufaran febles de l'est, sud-est i bàsicament esperem marejol a bona part de la Costa Brava. A Catalunya un dia també estable, tot i la presència d'alguns núvols ancorats en trams de la costa, especialment comarques tarragonines, uns núvols que avui ja no implicaran precipitacions, com a màxim alguna gota, algun pugim lleu en aquest àmbit. Més sol cap al centre, cap al nord, temperatures màximes entre 1 i 3 graus més altes que les d'ahir, especialment cap a les comarques de Ponent. I el temps de cara als propers dies doncs ens fa parlar d'alguns canvis. De fet, demà divendres serà un dia molt més variable. Hi ha possibilitat fins i tot d'alguns enruixats més probables de bon matí davant de la costa, però a partir del migdia en molts sectors interiors de la província de Girona i fins i tot doncs demà podria ploure de nou a Lloret de Mar. I el cap de setmana sí, ens portarà un dia de cada. El millor dia, sens dubte, dissabte, dia assolellat, sense entrebancs meteorològics, amb bonança, ambient de preestiu, podríem dir-ho, o semiestiu, amb màximes de 25 a 26 graus a la costa i hem d'estar atents al possible canvi de temps, en aquest cas que arribaria diumenge a partir del migdia en forma de ruixats freqüents a bona part del país.
Són les 8 i 5 del matí, fem repàs de titulars i comencem parlant d'un que afecta aquí a Lloret. Un policia local dona positiu en drogues mentre estava de servei.
Segons el diari de Girona, l'Ajuntament ha iniciat l'expedient disciplinari que el pot expulsar del cos per aquesta infracció considerada molt greu. Això va passar durant el servei del dia 14 de setembre i immediatament se li va requisar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que de moment està destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li ha obert impedeixen fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre.
Una notícia que fa referència a Lloret i coneguem ara Actualitat General. Comencem amb plana política. El PSOE convoca el Comitè Federal l'1 d'octubre per desencallar el bloqueig polític.
El màxim òrgan del partit debatrà la situació actual amb l'objectiu de trobar una sortida que eviti la convocatòria d'eleccions al desembre. La posició que adopti el partit serà decisiva per veure si és possible la formació de govern abans que expiri el termini a finals d'octubre.
El Congrés investigarà el ministre Jorge Fernández Díaz per l'Operació Catalunya.
El ple del Congrés aprovarà la creació d'una comissió d'investigació sobre les converses mantingudes pel ministre amb el cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, on conspiraven per fabricar proves contra els dirigents sobiranistes. La iniciativa tirarà endavant perquè tots els grups, tret del Partit Popular, han anunciat que hi donaran suport.
Referent a aquesta qüestió, el Partit Demòcrata Català ha registrat una moció aquest dimecres al Senat per demanar el cessament del ministre. Obrim ara plana econòmica. El Banc Popular reduirà la plantilla en gairebé 3.000 treballadors i tancarà unes 300 oficines.
La xifra representa un 20% de la plantilla. Les retallades s'emmarquen en el procés de digitalització de l'entitat, que preveu que una bona part de les baixes siguin prejubilacions. És el primer ERO que fa l'entitat bancària en 90 anys.
També en plan econòmic, el roaming serà gratuït a la Unió Europea, però les operadores controlaran la residència dels usuaris.
La Comissió Europea fa marxa enrere en el límit de 90 dies al roaming sense recàrrec, perquè va despertar fortes crítiques entre les associacions de consumidors i els partits europeus. Tot i així, posa mesures per evitar un transvasament de clients als països més barats.
Seguim ara amb notícies de societat i el més destacat, una de les notícies del dia, el cas Palau arribarà a judici a principis del 2017, després de 7 anys d'instrucció.
Per tant, Fèlix Millet i Jordi Montull aniran finalment a judici a principis de l'any que ve. Això si prospera la intenció de l'Audiència de Barcelona, que ha citat les 38 parts afectades a una reunió el dia 3 d'octubre per consensuar-ho.
Es posen en servei 11 punts de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics a Catalunya.
Aquestes noves estacions formen part d'una primera fase de la xarxa de recàrrega que impulsa la Generalitat arreu del país, en el marc d'un pla estratègic que preveu la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega lenta, 360 de semiràpida i 81 de ràpida. Aquests últims permetran carregar fins a un 80% de la bateria a menys de 30 minuts.
L'acció s'ha dut a terme en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. I també en aquest marc, avui se celebra el Dia Sense Cotxes a Barcelona, on hi ha tallats 56 carrers.
Atenció, doncs, la majoria són carrers secundaris i d'àmbit local que estan tallats per fer-hi activitats ciutadanes, però també estan afectades dues de les principals artèries, la Via Laietana i la Gran de Gràcia, reservades per a les bicicletes, per anar a peu i per a la circulació de taxis, autobusos i serveis d'emergències.
Seguim amb més notícies. Tres detinguts de 24, 30 i 36 anys per fabricar oli de marihuana en un pis del districte barceloní d'Horta-Guinardó.
És una substància concentrada que es consumeix inhalant el fum que provoca la seva combustió. Segons fonts policials, es tracta d'un procés lent i perillós perquè es fa servir gas butà.
Una avaria elèctrica a PortAventura deixa gent atrapada a les atraccions.
L'avaria ha durat uns 20 minuts i, a pesar de l'ensurt, ningú ha pres mal ni ha quedat penjat cap per avall.
El Tribunal Suprem rebutja el recurs dels pares preadoptius i el nen de 4 anys de Sueca continuarà amb la mare biològica.
La decisió fa que sigui ferma la sentència que va permetre a la mare recuperar el seu fill. El tribunal respon a una qüestió de forma.
També és notícia que els motoristes francesos estan obligats a portar guants homologats.
Aquesta obligació serà efectiva a partir del 20 de novembre i, a banda dels conductors, també hauran de dur guants als acompanyants. L'objectiu és prevenir ferides en cas de caiguda.
Centenars d'immigrants de diverses nacionalitats desapareguts en un naufragi a les costes d'Egipte.
De moment, han rescatat 160 persones de les més de 500 que anaven al vaixell i han trobat una quarantena de cadàvers. La causa del naufragi és molt probablement la sobrecàrrega que duia l'embarcació.
En l'àmbit cultural destaquem que l'actriu nord-americana Sigourney Weaver rep el Premi Donostia del Festival de Sant Sebastià.
El guardó li ha concedit el director barceloní Juan Antonio Bayona. Tots dos comandaven l'equip de la coproducció catalana Un monstre en va veure.
En esports, el Barça perd Messi per 3 setmanes després de l'empat d'ahir contra l'Atlètic de Madrid, 1-1.
Rakitic va obrir el marcador al final de la primera part, però els visitants van empatar la segona, just després de les substitucions de Busquets i Messi. Aquest últim serà baixa 3 setmanes per un trencament muscular en un adductor de la cuixa dreta.
Empat també a un gol del Real Madrid amb el Villarreal.
A la classificació general, el Madrid segueix primer amb 13 punts, seguit del Sevilla, que en té 11, el Barça amb 10 i l'Atlètic de Madrid amb 9.
I l'Espanyol juga avui a les 8 del vespre al camp de l'Osasuna. L'equip a les portes del descens és 17è i encara no ha guanyat cap partit.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Tothom en guàrdia. Arriba Escaramús. El nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Escaramús, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Escaramús.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
L'associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest diumenge 25 de setembre, a les 7 de la tarda, Heidi. I a 9:45 del vespre, Cuerpo de Élite.
Venda d'entrades al puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Atención, señores pasajeros, en breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo. mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante El Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. No hace falta ir a Itàlia per disfrutar de l'autèntica cocina italiana.
Aquest diumenge 25 de setembre t'esperem al Jardí de la Pau, al costat de Can Xardó, per fer un vermut solidari a benefici de Stop Mare Mortum i un pícnic. Celebració del Dia Internacional de la Pau. Reserva taula pel pícnic al Museu del Mar o al Pontet de Lloret o Fanals. Cal portar el dinar de casa. Les begudes i les postres són gentilesa dels establiments col·laboradors. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, vermut solidari i tercer pícnic del Dia Internacional de la Pau. Organitza Plataforma per la Pau Lloret.
Ja segueixes les promocions a través de Facebook de la ràdio? No saps el que et perds. Visita el Facebook de Nova Ràdio Lloret i emporta't un munt de premis. Només has d'omplir les teves dades personals al formulari que hi trobaràs i sort! Munta-t'ho bé i passa pel Facebook de la ràdio de Lloret de Mar. Més fàcil, impossible.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon Dia, Bona Hora.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. Lloret sabrà el mes de desembre si Salut obrirà el CAP a la nit durant tot l'any. Ho diu el diari de Girona i fa referència a la reunió que va encapçalar ahir l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, amb el conseller de Salut, Antoni Comín. El van acompanyar a Dulsat els portaveus de tots els grups municipals i un representant de les associacions de veïns.
Plegats es van reunir amb Antoni Comín amb un clar objectiu: demanar el retorn de les urgències nocturnes al llarg de tot l'any als CAP de la vila.
En concret, al CAP del carrer Girona. A més d'exposar al conseller que es tracta d'una necessitat per un municipi de 40.000 habitants amb turistes durant tot l'any, se li van presentar les 8.000 signatures recollides a favor de la reobertura de les urgències i també el manifest redactat amb aquest objectiu.
El tancament de les urgències nocturnes s'havia de fer el passat 12 de setembre, però la Generalitat ho va ampliar fins al dia 30 d'aquest mes.
Per valorar la reunió d'ahir, tenim al telèfon a l'alcalde Jaume Dulsat. Bon dia.
Molt bon dia.
Llegim el diari de Girona, com dèiem, que Lloret sabrà el mes de desembre si Salut obrirà l'ambulatori a la nit durant tot l'any. És així?
Doncs sí, és així. Pel que ens va dir ahir el conseller Comín, doncs el procés se'ls hi ha retardat una mica i bé, per una sèrie de justificacions que ens va donar ahir de tema intern organitzatiu, doncs el proper 14 d'octubre ells volen iniciar un procés participatiu amb els ajuntaments amb els quals doncs tenen coses a discutir o tenen necessitats pendents de veure cobertes, com en aquest cas és el de Lloret de Mar, i d'arrel d'aquest procés del dia 14 i d'aquest informe que ja estan a punt de tenir enllestit, doncs decidiran quins són els elements als quals decideix qui queda obert o quines necessitats s'han de veure cobertes, perquè nosaltres parlem del CAP 24 hores, però d'altres poblacions parlen d'altres necessitats d'atenció primària. El que estan fent és elaborar un pla director general d'urgències i d'atenció continuada. I per tant, doncs, bé, nosaltres el que farem és posar sobre la taula aquells elements que creiem que afavoreixen a Lloret de Mar perquè pugui tenir urgències les 24 hores, com són la població ECA, que és aquesta població oscil·lant consolidada, o algun índex econòmic, i en aquesta línia doncs treballarem per això, perquè a mitjans de desembre, segons paraules del conseller, doncs puguem tenir obert el CAP 24 hores.
En tot cas, però no va dir que a partir del desembre es tindrà, sinó que el desembre anunciarà si Lloret el té o no.
El que va dir ell és que el desembre, sobre mitjans de desembre, anunciaria de cara a l'any 2007 qui són els...
2017.
Sí, el que busquem és una solució definitiva i, per tant, el que busquem és que a partir del 2017 el CAP estigui obert 24 hores, que és com hauria d'estar.
En tot cas, a la reunió d'ahir, quina valoració en fas? Va servir d'alguna cosa? Perquè si el conseller els va dir que fins al desembre no prendran cap decisió, com va anar la trobada?
Home, la trobada en línies generals hauríem de dir que va ser positiva. El conseller ens va avançar doncs, que era l'únic poble o ciutat de Catalunya als quals havia rebut dos vegades. Ell crec que té molt present doncs, que a Lloret tenim aquesta necessitat. La visió de transversalitat que van donar ahir, vam compareixer doncs, un membre de cada grup polític i un membre del representant de tots els veïns, per tant era una imatge d'unitat, de fermesa. Jo crec que ells tenen molt present que Lloret té aquesta necessitat. Jo crec que això és bo, perquè l'agenda d'un conseller és molt complicada, i que ell doncs, tingui a la retina que Lloret de Mar té aquesta necessitat, crec que és una influència positiva, o és una pressió positiva que com a lloretencs o com a Ajuntament de Lloret doncs els hi hem de transmetre, a part de les 8.000 signatures i el manifest. També li vam ensenyar doncs, fotografies de l'acte reivindicatiu o de quan recollim signatures perquè cobri el CAP, és a dir, li vam mostrar una mica tot el moviment associatiu i cívic, i hem dit que això no és un caprici polític, sinó que és un moviment que ve de baix a dalt, que la gent ens ho demana, que és molt necessari i que, per tant, que ho necessitem. I, per tant, jo entenc que la reunió és positiva en aquesta línia perquè tota la pressió que puguem fer doncs, sempre és bona.
A l'espera que al desembre la Generalitat es pronunciï al respecte, l'Ajuntament pot fer alguna cosa des d'ara fins llavors?
Sí, com dèiem, el dia 14 d'octubre doncs, ells convoquen una jornada de participació ciutadana entre la conselleria i els ajuntaments que tenim algunes necessitats. En principi, doncs, qui assistirà seré jo mateix com a alcalde, i aquí sí que el que podem fer doncs, és intentar que els criteris que nosaltres volem doncs, siguin els que més pesin. També entenc que això serà una clau de l'èxit. Si els criteris que afavoreixen que Lloret quedi obert són els que ponderen més en aquesta reunió, doncs, bueno, doncs serà més fàcil que el desembre puguin dir que el cap de Lloret queda obert.
I creu que va ser important a la reunió d'ahir assistir-hi amb representants de tots els grups municipals?
Sí, com dic, dona una imatge d'unitat, de transversalitat, i en línies generals doncs, entenc que és positiu i que tothom està al seu lloc. Per tant, és correcte que tothom, no? Doncs que tothom hi pogués estar present. A més, és un tema que sempre hem dit que intentarem no fer política, i el que sí que volem és que el resultat final sigui que el CAP quedi obert, més enllà de qui governa l'Ajuntament o de quines forces polítiques hi hagi darrere. I, per tant, doncs és positiu en aquest sentit. I també agrair-li al conseller doncs, que rebés, perquè normalment no rep a delegacions de 10 persones. Per tant, doncs, en aquest sentit, també agrair-li doncs, que tingués aquest gest.
Doncs estarem pendents de veure què és el que es decideix finalment, també de com va aquesta jornada que comentava del 14 d'octubre. I d'altra banda, alcalde, aprofitant que el tenim al telèfon, també volíem preguntar-li per una altra notícia que publica Diari de Girona avui, que és que un policia de Lloret va donar positiu en drogues mentre estava de servei. Què és el que va passar i quines mesures ha pres l'Ajuntament davant d'un fet tan greu com aquest?
Bé, de fet va ser el propi un dels caps de la policia qui es va donar doncs d'un comportament o de, doncs no massa normal o no massa dins dels termes de la normalitat, i li va proposar un sotsinspector, li va proposar al propi agent en qüestió doncs fer-li un drogotest, i aquest drogotest va sortir positiu amb una substància psicotròpica. I en aquest cas doncs el que vam fer és apartar-lo i ara, bueno, òbviament s'ha iniciat l'expedient sancionador i bé, això està a serveis jurídics, a recursos humans, i estan treballant, i el que estem esperant és un contraanàlisi perquè aquest drogotest que podem fer des de la policia local no té la validesa jurídica que té un anàlisi professional, i ara estem esperant el contraanàlisi, que serà en breu, i en base a aquest contraanàlisi doncs prendrem totes les mesures que s'escaiguin i que seran dures i seran exemplificants, perquè en el cas que es confirmi, perquè presumptament doncs, encara no ha passat, doncs és un fet molt greu i que taca o que posa un mal nom a un cos de policia que jo crec que és exemplar, i que per tant doncs, no hem de permetre aquestes actituds d'una persona amb un col·lectiu de 100.
Entenem que és un fet aïllat.
Absolutament, absolutament aïllat. Evidentment, amb un, com dic, amb un col·lectiu de 100 persones, doncs, i que fa excel·lentment la seva feina, doncs pot haver-hi una persona doncs, que s'equivoqui, que tingui una mala actitud, o que, però igualment no ho tolerarem en cap cas, i si tot això es confirma, com estem a l'espera d'aquest contraanàlisi, doncs serem implacables amb aquesta persona.
Doncs Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, li agraïm que ens hagi respost també sobre aquesta qüestió i, com deia, veurem finalment què decideix la Generalitat sobre les urgències nocturnes aquí a Lloret, però per ara agrair-li aquesta entrevista al Bon Dia, Bona Hora i desitjar-li molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts per 9:15 i fem més valoracions aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret va participar ahir dimecres a una sessió de treball feta al Vendrell amb associacions professionals de Bèlgica. La finalitat era mostrar-los l'oferta especialitzada en el turisme empresarial i d'esdeveniments.
La trobada, juntament amb altres destinacions catalanes, ha permès contactar amb 6 associacions professionals. Són belgues i provenen de tot tipus de sectors, com l'industrial, metall, medicina, sostenibilitat, aeronàutica i d'emprenedoria.
Valorem la trobada quan falten 4 minuts per 9:15 amb la directora del Lloret Convention Bureau, Montse Belisario. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs li traslladem aquesta pregunta. Com van anar les reunions d'ahir?
Bé, la trobada va ser molt positiva, precisament doncs, per posar en el marc del sector dels esdeveniments congressuals i de més en funció, més en formació de convenció per aquest mercat, no? Ens ha permès realment doncs, promocionar i proposar tota l'oferta de Lloret especialitzada en aquest àmbit.
Per què aquest mercat, el belga, pot ser interessant en aquest sector?
Bé, és un mercat que està dins dels mercats públic objectiu del mercat centrals europeus i a partir doncs, d'aquest contacte que teníem de la FAIB, de la Federació d'Associacions Internacionals Belgues, vam considerar doncs, que seria bo fer aquesta trobada, no?, conjuntament amb el Catalunya Convention Bureau, i realment doncs, vam veure que les necessitats d'aquest tipus de federacions i associacions cada cop són més diverses i cada cop busquen més alternatives a capitals de províncies per fer els seus esdeveniments.
Sempre comentem que el principal públic del turisme de congressos aquí a Lloret almenys sol ser de proximitat i també molt de públic francès. La idea és anar-se obrint també una mica més enllà.
Sí, evidentment, no? És el que comentava. En principi, doncs, ens estem movent altres públics prioritaris, com el que he comentat, com els mercats centroeuropeus, i que precisament per aquestes necessitats que tenen, no? Que és un sector, el sector dels congressos, que és molt canviant, estan molt fent moltes innovacions, no? Perquè ja no es tracta només de fer el seu congrés anual de 1.000 persones amb unes normatives molt concretes i molt estrictes, sinó que a més busquen alternatives doncs, per fer les seves formacions dels diferents membres o per fer altre tipus d'esdeveniments, de jornades de formació, etc. Per tant, els hi és molt, molt favorable doncs, tenir aquestes alternatives que també són molt competitives, com per exemple la nostra.
I què us, o sigui, què sembla el format, quina valoració es fa del format de reunions curtes amb moltes associacions en un mateix dia, el format que tenia la sessió de treball d'ahir?
Doncs són molt productives, són molt profitoses precisament com per exemple les d'ahir, que érem un nombre molt reduït d'interlocutors, tant des del punt de vista de compradors com de suppliers, la qual cosa permet doncs, que estiguis en un ambient molt distès en què realment pots dedicar-hi molt de temps més enllà dels 15 minuts diguem-ne protocolaris que es destinen a cada reunió, el fet de doncs, després poder fer una reunió de un dinar de networking doncs, bueno, et permet ampliar informació i estar més en contacte amb aquell interlocutor que et pugui interessar més o que pugui encaixar més la seva proposta amb la nostra destinació. Arrel d'això podem dir doncs, que realment ens han arribat diferents propostes per fer diferents formacions i esdeveniments al llarg de l'any que ve, amb les quals començarem a treballar doncs, a partir d'avui mateix.
Per tant, no està del tot lligat, però sí que ja s'ha notat interès, seria això?
Evidentment, sí, exacte. Uh-huh. No podem dir que estigui res lligat perquè simplement ens han arribat els inputs de les necessitats que tenen i a partir d'aquí doncs, ho transmetem als nostres membres doncs, perquè facin les ofertes que considerin i els posarem en contacte.
i deia que va servir aquesta trobada per poder exposar tota l'oferta que té Lloret i els avantatges que té Lloret per l'organització de tot tipus d'esdeveniments relacionats amb el món empresarial, dels negocis, congressos. Podríem recordar quins beneficis pot aportar Lloret, quins avantatges té Lloret com a destinació de congressos?
Evidentment, com a destinació de congressos doncs tenim la proximitat amb els principals aeroports internacionals, el fet de tenir una oferta molt competitiva en tots els sentits, àmplia i competitiva, de serveis complementaris. Aquestes serien algunes de les principals, dels principals avantatges, no? Destacar, per exemple, que de cara a aquest any ja tenim confirmats alguns esdeveniments congressuals, alguns d'ells ja consolidats, que, per exemple, ja en el 2013 el FETES va començar a fer unes jornades científiques de tècnics superiors sanitaris a Lloret. És un esdeveniment que repeteix bianualment, s'ha repetit el 2015 i es repetirà el 2017, o per exemple també tindrem unes formacions, uns cursos de l'Hospital Clínic que fa juntament amb FETAL, que és una fundació sense ànim de lucre centrada en la promoció del coneixement en medicina fetal, i són tipus d'esdeveniments que es van consolidant a Lloret, no? Per tant, ens fa veure que realment tenim un potencial amb aquest sector més congressual o més d'associacions.
I ara el Lloret Convention Bureau té més cites sobre la taula d'actes promocionals pels properes setmanes?
Sí, justament estem organitzant juntament amb el patronat, amb una acció de coordinació, el Costa Brava Business Day, que és un esdeveniment que tindrà com a seu a Lloret. Començarà el dia 19 d'octubre i finalitzarà el dia 23. El, diguem-ne, workshop o activitat, diguem-ne, networking serà el dia 20, es farà aquí a Lloret, i ens permetrà doncs unir a uns 35-45 compradors del sector maïs, de països nòrdics, Alemanya, França i també nacional i estatal, amb els proveïdors del sector d'aquí. Llavors, aquesta serà l'acció més immediata, després també hi haurà la nostra participació a la Fira Internacional IBTM, que és a Barcelona, a finals de novembre, i també doncs tenim previstes agendes comercials a Madrid. Per tant, tenim una tardor molt apretada en aquest sentit de promoció i comercialització.
Paral·lelament a temporada alta d'organització d'esdeveniments?
Sí, la temporada d'alta organització d'esdeveniments seria també aquesta, la tardor i la primavera. Evidentment, aprofitem des del mes de setembre fins al mes de juny per dinamitzar tot aquest sector a la nostra ciutat.
Doncs se li gira feina al Lloret Convention Bureau i esperem que sigui un èxit, que vinguin molts congressos aquí a la vila. I Montse Belisario, directora de l'organisme, agraïm moltíssim aquesta entrevista i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Passen 2 minuts de 2:15.
La previsió meteorològica.
I és el moment de recuperar la informació del temps amb en Manel Cascante, que ja el tenim a punt. Manel, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Maria. Ens espera un dia aquí a Lloret, en conjunt canviant, però amb estones de sol, especialment al centre del dia. La temperatura màxima es podrà emplaçar a l'entorn dels 25 graus i també un temps tranquil en conjunt a la resta de les comarques gironines amb bona situació marítima. De fet, avui els vents bufaran febles de l'est, sud-est i bàsicament esperem marejol a bona part de la Costa Brava. A Catalunya un dia també estable, tot i la presència d'alguns núvols ancorats en trams de la costa, especialment comarques tarragonines, uns núvols que avui ja no implicaran precipitacions, com a màxim alguna gota, algun pugim lleu en aquest àmbit. Més sol cap al centre, cap al nord, temperatures màximes entre 1 i 3 graus més altes que les d'ahir, especialment cap a les comarques de Ponent. I el temps de cara als propers dies doncs ens fa parlar d'alguns canvis. De fet, demà divendres serà un dia molt més variable. Hi ha possibilitat fins i tot d'alguns enruixats més probables de bon matí davant de la costa, però a partir del migdia en molts sectors interiors de la província de Girona i fins i tot doncs demà podria ploure de nou a Lloret de Mar. I el cap de setmana sí, ens portarà un dia de cada. El millor dia, sens dubte, dissabte, dia assolellat, sense entrebancs, meteorològics, amb bonança, ambient de preestiu, podríem dir-ho, o semiestiu, amb màximes de 25 a 26 graus a la costa, i hem d'estar atents al possible canvi de temps, en aquest cas que arribaria diumenge a partir del migdia, en forma de ruixats freqüents a bona part del país.
I Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La inversió de la Generalitat en escoles bressol cau a la meitat en 4 anys, ho explica el Diari de Girona a la seva portada, on afegeix que l'oferta de Girona cobreix el 54,9% de la població de 0 a 3 anys, mentre que a Blanes i Figueres no arriba al 30%, segons un informe de la Fundació Jaume Bofill. És el titular més destacat d'una portada on també el Barça hi té molta presència, amb una fotografia del partit d'ahir on s'hi veu a Leo Messi, que diu que no va acabar el partit. Andrés Iniesta també surt en aquesta imatge i diu: dolorós empat al Camp Nou, el Barça deixa escapar 2 punts contra l'Atlètic i perd Messi per lesió. El jugador estarà 3 setmanes de baixa, l'empat va ser a un gol. Més notícies en aquesta primera pàgina del Diari de Girona. Interior suprimeix la meitat de les unitats de trànsit de Girona. També explica aquest rotatiu que Natur situa la Universitat de Girona entre les 100 que més creixen al món en investigació. La transferència de coneixement rep 5 milions d'euros. L'Audiència jutjarà Millet entre el gener i l'abril pel saqueig del Palau de la Música. També és notícia, meteorologia preveu unes temperatures altes al proper trimestre. Un policia de Lloret de Servei dona positiu en drogues. L'Ajuntament ha iniciat l'expedient disciplinari que el pot expulsar. Un altre tema que destaca a la seva portada al Diari de Girona és que Puigdemont queda il·lès en un accident amb el cotxe oficial a l'AP7. I a Begur, 2 lladres han robat 8 cops en un mes a la mateixa gasolinera. Pel que fa a la portada del Punt, el que llegim més destacat és el cop de mà d'Ikea als partidaris del sí en la consulta. L'empresa diu que si decideix instal·lar-s'hi podria invertir entre 80 i 100 milions d'euros. La Universitat de la UGT, volem dir, assegura que nous espais per equipaments revitalitzaran la població. A la fotografia s'hi veu part del sector desenvolupar. Diu que IKEA es faria davant de l'espai gironès, que queda a l'esquerra d'aquesta imatge que es veu a la portada del Punt. A Roses intenten cremar un agent d'assegurances. L'amo d'un iot cremat volia més diners i ha acabat ingressant a la presó. L'Arxiu Municipal rep el fons de Franzina Boris. Les netes de la locutora n'han fet l'entrega. A Olot, el Club Natació troba crèdit per la nova seu. També explica el Diari de Girona que convocaran un concurs per definir la nova Casa Pastors a Girona. I finalment Lloret apareix en aquesta portada. Diu que demanen a Comín que el cap obri de nit tot l'any.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim: la Mercè obre amb la polèmica del pregoner. El País destaca: Sánchez passa a l'atac per eliminar la crítica en el PSOE. El diari El Mundo: Sánchez suspesa una consulta per reforçar la seva posició davant dels crítics. La Razón: Sánchez convoca el comitè federal. El diari Ara: Fernández Díaz s'haurà d'explicar al Congrés. I finalment, La Vanguardia: el Partit Popular proposa que, si hi ha eleccions, siguin el dia 18 de desembre.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs ho veiem a la portada del Punt, que diu que Dulcet i els grups de Lloret donen motius a Comín per obrir el cap a la nit durant tot l'any. El diari de Girona destaca que Lloret sabrà el mes de desembre si Salut obrirà el cap a la nit tot l'any. N'hem parlat aquí al Bon Dia Bon Hora amb l'alcalde Jaume Dulcet i ens ha confirmat que serà així, que a finals d'any se sabrà alguna cosa de cara al 2017, perquè la Generalitat està pendent de prendre una decisió al respecte. També el diari de Girona ho destacava a la seva portada: un policia de Lloret dona positiu en drogues mentre estava de servei. Una informació que ens ha confirmat l'alcalde, i diu que ha iniciat a l'Ajuntament l'expedient disciplinari que el pot expulsar del cos per aquesta infracció considerada molt greu. Més notícies sobre Lloret: proposta de l'edil no adscrit pels submarinistes. En van parlar ahir amb Enric Martínez. El regidor no adscrit presenta una moció pel ple de dilluns amb la qual proposa que s'ampliïn els atractius pels submarinistes. La proposta que s'ha reunit de Martínez, que s'ha reunit amb els responsables dels centres de busseig, és que una empresa enfonsi un vaixell desballestat a uns 30 metres, cosa que seria un pol d'atracció, segons Martínez, que ja ha contactat amb responsables de l'Estat a la província de Girona. També sobre Lloret, llegim al diari El Punt que Guitar Hotels ha venut el Monterrey de Lloret a un fons d'inversió. Ho vam explicar fa uns dies aquí a la ràdio. La venda es va fer efectiva l'1 de setembre a un fons internacional de gestió d'inversions empresarials per sanejar el deute de la cadena. El grup se centrarà en el seu negoci tradicional. I finalment destaquem, com diu el diari de Girona en Esports, que l'Hoquei Lliga arrenca amb més seguiment televisiu. Diu el diari que aquesta competició començarà el cap de setmana vinent amb importants novetats en la promoció audiovisual, amb la xarxa i Movistar Plus, fent transmissions de partits els dissabtes a la una del migdia. A la presentació d'ahir a Lleida, diu que hi van assistir directius, tècnics i jugadors amb els dos entrenadors, Manolo Barceló i Ramon Benito, representant els dos clubs gironins de la categoria, el Lloret i el Girona.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals, únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals, Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest dijous 22 de setembre, inauguració de la 8a edició dels Dijous de l'Aurora. A les 8 del vespre, a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal, presentació de la programació i recital de música clàssica. Pica-pica final per compartir una bona estona. Tothom hi és benvingut. Primer Dijous de l'Aurora de la temporada 2016-2017. Aquest dijous 22 de setembre, a les 8 del vespre.
Bon dia, bona hora.
Seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora, camí a 9:15, falten 5 minutets, i recordem que Comissions Obreres ha convocat avui una manifestació aquí a Lloret per donar suport als treballadors afectats pel tancament dels 4 hotels de la cadena Savoy.
A més, el sindicat denuncia el turisme de baix cost que va lligat a pràctiques com la d'aquest grup hoteler, que tenia la llum punxada en els 4 establiments. Així ho indica el secretari general de la Federació de Serveis de les Comarques Gironines de Comissions Obreres, Josep Maria Montalbán.
Mostrar la solidaritat amb el conjunt de la plantilla afectada d'aquests 4 hotels, com no podia ser d'una altra manera. També per posar de manifest el que des de Comissions Obreres ja fa temps venien denunciant i havien exposat a diferents administracions i empresaris del sector. I és que un model turístic que es basa principalment en una oferta de turisme de baix cost, més tard o més d'hora, doncs comportaria com desgraciadament així se manifestar situacions com les que hem viscut a Lloret.
El representant de Comissions Obreres ha matisat que, tot i que Lloret és un focus important del turisme de baix cost, aquesta pràctica està estesa per tot el país i remarca que també hi ha molts hotels lloretencs que treballen bé.
No és una qüestió de posar el foc únicament a Lloret. A Lloret n'hi ha hotels i empresaris que fan les coses ben fetes, sinó més que res la denúncia d'aquest model de turisme de baix cost que, desgraciadament s'ha estès el que no només a Lloret, sinó malauradament al conjunt de Catalunya i fins i tot podien dir a la resta del país.
Més enllà de l'escàndol mediàtic i del perjudici per al sector i el conjunt de la destinació, el cas ha deixat a l'atur els treballadors dels hotels Sun Village, on hi va haver l'incendi que ho va destapar tot, Mediterranean Sen, Savoy i Marina Sen.
Montalbán recorda que segons l'acord signat amb la direcció de la cadena, aquests treballadors recuperaran les seves condicions laborals si la temporada que ve els hotels reprenen la seva activitat amb totes les irregularitats normalitzades.
Amb aquest acord, inclouen la primera mesura, que evidentment que això ha sigut un fet puntual d'aquesta temporada, però que això no implica que els treballadors de cara a la temporada de l'any que ve, quan inicien la seva activitat laboral, doncs l'han d'iniciar, l'han de finalitzar com havia sigut costum en anys anteriors.
A la manifestació d'aquest dijous es preveu l'assistència del secretari general de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego. La protesta començarà a 4:45 de la tarda davant de l'hotel Marina Sen, a l'antic Selva Mar, i arribarà a la plaça de la Vila passant per l'avinguda Just Marlès.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més temes. Recordem que Erika Villaécija serà aquest divendres demà aquí a Lloret. La nedadora olímpica en aigües obertes farà una sessió per tothom que la vulgui conèixer, on donarà consells bàsics per nedar al mar.
La sessió es fa coincidir amb la primera edició de la Swim Lloret, una prova de 6 quilòmetres que es disputarà diumenge. El regidor d'Esports, Joan Bernat, ha posat de relleu que la visita d'Èrica a Villaèfica complementa l'esdeveniment i permetrà als lloretencs preguntar tot el que vulguin a la nedadora professional.
Tampoc volíem que fos un acte només d'aquell dia, del dia de la marxa a les platges, i per tant enteníem que també havíem de fer una activitat paral·lela. Crec que té molt de sentit en el fet de que tenim una piscina relativament nova i que fa poc que l'hem recepcionat i la gestiona l'Ajuntament. Pensàvem que portar una primera figura donaria ressò tant a l'acte i també seria bo per la gent de Lloret que pogués veure un atleta com és l'Èrica. La veiés en directe i això que li pogués fer preguntes anant, anant a la piscina de Lloret de Mar.
Tot i així, Joan Bernat ha insistit en que la Swim Lloret és una prova dura destinada exclusivament a persones amb un mínim de preparació.
La gent que estigui iniciant la natació i fins i tot aquells que siguin que hi vagin molt a nedar, crec que veure l'Èrica i saber els seus consells o bueno, veure-la nedar o crec que estarà bé, que... però el que fem el diumenge és un altre tipus de prova. Jo, aquestes proves són especialitzades, 5,8 quilòmetres, o sigui, és quasi 6 quilòmetres, és molt en aigües obertes, tot depèn del mar, però vaja, aquí sí que s'ha d'estar molt preparat i són dos coses totalment diferents.
La Swim Lloret s'organitza coincidint amb la marxa de les platges del Xinuixano. L'Ajuntament es marca com a objectiu organitzar proves esportives a l'aire lliure.
La idea neix una miqueta d'això, d'intentar fer coses a l'aire lliure que ensenyin sobretot el paisatge de Lloret de Mar. El dia de les platges molta gent, ens trobem gent de fora que li encanta el que veu, que veu els camins de ronda. Jo crec que veure la costa i veure'l des d'aquest, ja ho he explicat alguna vegada també, des del mar, és una experiència increïble. La gent que ve de fora dona repercussió a aquest event i dona repercussió a Lloret de Mar.
Per aquesta primera edició, el límit de places se situa en 200 participants. Els interessats es poden inscriure a la pàgina web de l'empresa organitzadora, Tuna Race Balfegó. I com dèiem, la Swim Lloret coincideix amb el dia de la marxa de les platges. Tot i així, la Swim Lloret l'organitza, com hem dit, Tuna Race Balfegó i la marxa de les platges, com és habitual, al Xinuixano. És la 36a edició d'aquesta caminada amb sortida des de Cala Canyelles i arribada a Santa Cristina. En parlem amb un membre de l'entitat quan passa un minut de 9:15. Carles Carbonell, aquí als estudis. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta aquest any la marxa?
Bé, un any més podríem dir que com els darrers anys, des que vam limitar-ho a 1.500 persones. Esperem molt bon dia segons les previsions i en principi una normalitat absoluta i segurament ple absolut també.
1.500 persones, per tant, es calcula que participaran a la marxa?
Sí, ahir al vespre estàvem sobre els 1.100-1.150, vull dir que entre avui i demà el ritme que anem segurament no arribarem a divendres al vespre, que és l'hora límit de tancament.
I per què es va haver de limitar?
Bàsicament per una qüestió de transport. El fet d'haver de portar tants participants de Lloret fins a Cala Canyelles, són 1.500... Bueno, en aquest cas havíem arribat a ser 2.500 gairebé, i els barcos i els autocars no donen per poder-ho fer en un temps breu de temps, en un espai breu de temps. I a més, si algun dia d'aquests ens trobem una mica de temporal, que les barques, que són els que realment porten molta gent de cop, no es poden desplaçar, doncs llavors es va crear aquell any mig caos. A les 9:15 encara estava gent a la plaça de la vila sortint cap a Canyelles. Va ser una mica un embolic. Llavors vam decidir limitar-ho a una quantitat de persones que poguéssim, en un temps màxim d'una hora, poder-los aportar a Canyelles. Bàsicament va ser per això.
Que déu-n'hi-do, igualment 1.500 persones, són moltes persones. Sí. Quin és l'atractiu? Per què té tant d'èxit aquesta marxa?
Bé, jo crec que comparada sobretot amb les ermites, una és la distància, que són 10 quilòmetres, és molt assequible per tothom, qualsevol persona que camini o fins i tot que no, amb 10 quilòmetres no és gent. L'altra és el paisatge, evidentment tot poder-ho fer, tot el que es fa al camí de ronda i veure totes les platges. Jo sempre explico el primer moment que veus l'aigua des de que surts de Canyelles, en aquelles escales que van a patar el camí de ronda. Jo he estat molts anys de controlar allà i la gent, en aquell moment de veure això. I la tercera, sobretot, és el viatge a Canyelles amb el barco, no? Pensem que molta gent de fora no ha pujat, no vull dir que no hagi pujat amb barco, no, però no ha fet aquest recorregut Lloret-Canyelles des dels creuers, i veure aquell paisatge a les 8 del matí amb aquella mar, això és un atractiu, que sobretot és el que més demanen quan venen de fora, no? Com es fa per pujar en el barco.
Perquè això també ho volia preguntar, no? Hi ha molta gent de fora que ve a participar a aquesta marxa.
Sí, ara mateix, dades d'ahir, tenim 700 persones de fora i els altres 400 són lloretencs, per fer-nos una idea, i anirà per aquí, la quantitat, 900, 600, més
I,
o menys.
I quan diem de fora, més o menys?
Hi ha gent de tot arreu, eh? Podem parlar de Granollers, podem parlar de Mataró, Barcelona, Mollet, Girona, Dolot...
I aquesta marxa va néixer fa 36 anys en col·laboració amb l'Ajuntament, dins de la secció de turisme. Venen també turistes? Solen venir o és poc habitual?
Poquet, però en venen. L'altre dia vaig fer una inscripció a una senyora francesa que fa no sé quants anys, em va dir que feia 7 o 8 anys que venia, i que a més lligava les vacances amb la marxa de les platges. Venia expressament a Lloret aquella setmana, però la setmana de les platges per poder fer la marxa. Vull dir que poquets, però també n'hi ha.
També crida l'atenció.
Sí.
I què és el que han de fer les persones que vulguin venir? Primer de tot, espavilar-se, perquè veiem que queden poques places, però com ho han de fer?
Tenen dos canals d'inscripció. El més còmode, si potser per ells, és internet, a través de la nostra web, www.xinoxano.org, o bé presencialment a les dependències del puntet, de 10 a 1 i de 4 a 8. Allà, si ja fent el pagament, són 6 euros, i cas que sobresen inscripcions que ho dubtem molt, a 10 euros al mateix dia a la plaça.
I aquesta inscripció també dona dret a un esmorzar a la platja de Santa Cristina.
Sí, un cop arribem a Santa Cristina, un esmorzar a base de pan tomata, sardinada i amanida, i a més l'obsequi d'una samarreta commemorativa de la marxa.
Doncs, Carles, no sé si cal afegir alguna altra cosa. Sí que m'agradaria preguntar, és cert, des del Xinoxano, com es valora que l'Ajuntament hagi creat aquesta Swim Lloret que comentàvem, aquesta novetat d'anar de Canyelles fins a Santa Cristina nedant, per gent que estigui habituada a nedar, sí, perquè és una prova dura, però què us sembla des del Xinoxano, aquesta combinació?
Bueno, no ens sembla malament. A més, en Joan Bernat ho ha dit fa un moment. És un altre tipus de gent, no? Poca gent de la que fa la marxa potser estaria preparada com per fer el swim. Aprofitar el dia, perquè ens trobem marxants i nedadors allà mateix, i després compartir, perquè l'arribada serà conjunta, els nedadors compartiran esmorzar i també obsequi. No trobem pas malament, la veritat és un al·licient més per, potser estar amb alguna parella, l'un pot venir nedant i l'altre pot venir caminant, no? Uh-huh. Que pot ser una bona combinació.
I aprofitem per recordar que també hi ha molta gent que ho fa amb caiac des de ja fa anys, també.
Sí, el que passa és que aquest any els del caiac s'han ajuntat, seran les, per dir-ho així, els vigilants dels nedadors.
Ah,
han arribat a un acord, col·laboren per fer el seguiment. Esclar, el mar obert, a partir de les 9 del matí, barques amunt, creuers, seran ells els que facin el seguiment d'alguna manera per protegir, vigilar i senyalitzar l'estat dels nedadors.
Doncs sumant sinergies totalment entre tots. I sí, vols afegir
una
cosa?
Sí, volia afegir també una cosa que a vegades ens queda, no per habitual, no és menys important, no? Agrair sempre tots els col·laboradors, però sobretot en aquesta marxa tenim molts col·laboradors d'empreses privades que ens ajunten, ens ajuden tant en el transport com en els avituallaments, com pot ser el Trull o Calabanys, que ens col·laboren fent i pagant l'avituallament, i també el Dofiget o el Catamaran o el Transport Segalers i els autocars Pujol, que són els que ens porten voluntàriament la gent fins a Canyelles, no? Això no té preu, perquè aquesta marxa, sempre diem, dels 6 euros, si haguessin de pagar tots aquests serveis, s'aniria tranquil·lament, es multiplicaria per 5 o per 6.
Uh-huh. I quantes persones calen per organitzar una marxa amb 1.500 participants?
Bona pregunta.
Més o menys.
Més o menys, nosaltres comptem almenys d'haver mobilitzar més d'una cinquantena de persones, empreses d'aquestes a part.
Uh-huh. De voluntaris.
De voluntaris, sí.
Controls, avituallaments, sí. Preparant l'esmorzar,
hi ha molta feina.
Hi ha molta feina.
El de les samarretes, el de sucar el pal, el de coure les les sardines, no sé, 50 persones ben bones.
Doncs només ens queda esperar que vagi molt bé, que es compleixin les previsions meteorològiques de bon temps per diumenge, i moltíssimes gràcies, Carles Carbonell, membre del Xinoxano, per passar per la ràdio un any més a donar-nos tots aquests detalls.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Ara queden 6 minuts per arribar a les 9 i seguim parlant de diumenge, en què, a banda de la marxa de les platges, Lloret també acollirà un pícnic i un vermut solidari al Jardí de la Pau, al costat de Can Xardó. L'acte, que arriba a la tercera edició, serà com a novetat a benefici de la plataforma Stop Mare Mortum, que treballa per ajudar els refugiats, especialment els que es juguen la vida al Mediterrani.
El pícnic l'organitza la lloretenca Plataforma per la Pau per precisament commemorar el Dia Internacional de la Pau. L'acte consta del vermut solidari i tot seguit del pícnic, en què els participants han de dur-se el dinar de casa. L'organització hi posa les begudes i les postres.
Una membre de la Plataforma per la Pau, Maria Antònia Leal, destaca que la novetat d'aquest any és el vermut solidari.
Plataforma per la Pau, com sabeu, sempre ha lluitat en defensa de la pau. I en aquest cas hi ha un col·lectiu molt important, que són els refugiats que estan fugint de llocs on tenen guerra. Llavors, Plataforma per la Pau aquest any s'ha unit a la iniciativa endegada per Stop Mare Mortum, i en aquest cas, amb la generositat d'alguns industrials d'aquí, farem un vermut solidari. Què vol dir això? Que, a part d'oferir un vermut gratuït a tothom, es farà una petita col·lecta, voluntària totalment, per fer-la arribar en aquest col·lectiu.
Maria Carme Bernat, també de la Plataforma, anima a tothom a gaudir de l'acte d'aquest diumenge 25 de setembre.
El que volem és convidar a tothom de Lloret, tothom que vulgui, pot venir amb nens que s'ho passaran molt bé, la família, tothom que vulgui. Allà hi haurà taules, cadires per tothom, i bueno, us esperem a tots. I ja ho dic, donem les gràcies a tots els que han fet possible que celebrem aquest acte el diumenge. Com són, he dit, els col·laboradors, els músics, com és el músic en Josep Soto, i el disjòquei, el Guajiro de la Costa Brava.
Qui no pugui assistir-hi, però vulgui fer igualment un donatiu a Stop Mare Mortum, es pot posar en contacte amb la Plataforma.
El pícnic i vermut solidari es duran a terme aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, al Jardí de la Pau, al costat de Can Xardó.
Bon dia, bona hora.
3 minuts i seran les 9. Mira, a banda i banda, abans de creuar amb compte un pas de vianants, saber per què un semàfor està vermell o verd, o bé aprendre el significat de les banderes que onegen a la platja. Tot això i més aprenen els nens en els anomenats itineraris segurs que es duen a terme al llarg d'aquesta setmana a Lloret de Mar.
Acompanyats de la policia local, els alumnes de segon de primària de 7 i 8 anys es desplacen per la via pública, tot seguint les indicacions dels agents. Ahir ho van fer els nens de l'escola Pere Torrent, que van explicar a Nova Ràdio Lloret què estan aprenent en aquests recorreguts.
Que tenim que mirar a la dreta i a l'esquerra a la carretera.
Com tenim que passar per un pas de peatons, que sempre hi ha que mirar els semàfors, que hi ha que anar sempre amb cuidado, que sempre hi ha que mirar abans de passar un pas de peatons.
A la moto he sonat la sirena i també he sentat el caravana i res més.
Que no podem passar en vermell, però sí podem passar en verd perquè no n'hi ha ningú cotxe, però tenim que mirar en què estigui en verd els 3 vegades als dos costats per si ven algun cotxe.
Els itineraris segurs els faran al llarg de la setmana 350 alumnes. Són de segon de primària de totes les escoles de Lloret. Es duen a terme en aquesta edat, 7 i 8 anys, perquè és quan els nens comencen a anar sols pel carrer.
El recorregut que fan els du des de la seva escola, pels carrers del centre de la vila, com just Merlès, al passeig marítim o al carrer Sant Pere. L'arribada és al Teatre Municipal.
I queda un minut i pocs segons per arribar a les 9. Recordem que avui, aquesta nit es fa a partir de les 9 un festival artístic internacional amb uns 200 participants a la plaça Pere Torrent, organitzat per Festalònia. I d'altra banda, l'Aurora presenta la nova temporada dels dijous de l'Aurora, en què la principal novetat és un cicle de cinema, que es titula Cinema i Dona. I a més també hi ha una altra novetat, que és que es faran diferents tallers al llarg del curs, que durant el nom de Tallers de l'Aurora. Dic que el primer acte dels dijous de l'Aurora serà el 20 d'octubre, però la presentació de la temporada es fa aquest vespre a la Sala Polivalent de la Biblioteca, en un acte obert a tothom, que es complementarà amb un concert de violins i viola. I ara sí, posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dijous 22 de setembre. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més i, com ja sabeu, tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.